Anirem en tren i ens trobarem davant de la Pedrera a 5:15, a les 17:15. També us diem que la pròxima sessió de l'aula serà el dimarts 12 de desembre, que tancarem el trimestre. Aquest mateix dia tenim l'assemblea anual de socis a 4:45 en aquesta mateixa sala. La setmana que ve, la del Gran Pont, no tenim conferència, bàsicament perquè no trobem persones que ens puguin venir a fer la conferència. Que és molt normal, per tant, no la tindrem. I abans de començar, us recordem, com sempre, no cal que us diem, que, sisplau, silencieu el mòbil. Silencieu el mòbil, sisplau. Bé, anem pel que ens toca avui, que avui comptem amb la síndica de Greuges, la senyora Esther Jiménez Salinas Colomer, molt vinculada a Arenys, la podrem trobar en algun moment per la Riera. Ella és llicenciada i doctora en dret, posseix el títol de Psicologia Aplicada, va ser rectora de la Universitat Ramon Llull i vocal del Consell General del Poder Judicial. Professora universitària de Dret Penal, és la primera síndica de greuges de Catalunya des del juny del 2022. Al llarg de la seva carrera professional ha obtingut molts reconeixements, no els anomenarem tots, destaquem entre molts altres, el 2000 la Medalla d'Or de l'Institut Basc de Criminologia, el 2002 Gran Creu de l'Ordre de Sant Ramon de Penyafort, el 2007 Premi Internacional de Victimologia, 2013 Medalla d'Or de la Universitat Ramon Llull, i es podríem seguir, però es tracta que ell ens expliqui avui un tema molt interessant, que ens parlarà de la institució del síndic de greuges, una nova manera d'aplicar la justícia restaurativa. Moltes gràcies.
Deixes així i després ho deixo. Seuré allà, però Teresa Verdura, Manel Pou, Mercè Cusó, amigues i amics, moltíssimes gràcies per convidar-me. És la tercera vegada que vinc. La primera vaig venir amb una primera conferència en 2018 i es deia El laberint jurídic del procés, no sé si ho recorden, la vaig fer per primera vegada aquí i després va tenir molt d'èxit, perquè allò del laberint jurídic del procés doncs, estava en un moment difícil. La segona que vaig venir va ser sobre el feminisme i va haver-hi alguns homes de la sala que no els va acabar d'agradar. Després vam arribar tots amb un gran acord, és veritat que són èpoques, manera de veure les coses. I aquesta vegada, quan em encantava de venir, la veritat, i em van preguntar i vaig dir, bueno, podria explicar què és el síndic? Perquè molt sovint la gent no ho coneix. Però fins i tot, no sé, moltes vegades amb amigues, amics que expliquem, doncs exactament això què és. I ho volia lligar també amb una altra manera d'entendre la justícia, també la justícia penal. Jo soc penalista, em dedicava, quan tenia una mica de vida, ara quasi no en tinc, a dret penal i criminologia. I per tant, quan un arriba a una institució, normalment també aplica el que en sap. No comença de nou tota la vida anterior, que no són premis, no, sinó que és treball. A mi quan em pregunten què soc, jo sempre dic professora, perquè he estat molts anys de professora d'universitat, és la meva feina, i després he passat per altres llocs, és veritat, com és el famós Consell General del Poder Judicial, jo vaig estar 5 anys, ni un mes de pròrroga que dèiem abans, però ara sembla que les coses han canviat molt. Res, doncs ho hauré de fer asseguda, tancareu les llums que si no, no es veu. Ah, per cert, i després ho hem comentat, a mi m'encanta que em facin preguntes totes les que vulguin. Del tema o no del tema, si sé contestar contestaré i si no en sé ho diré. Per tant, farem uns 45 minuts i després tot el temps que vulguin de preguntes. I moltes gràcies per convidar-me. Ara, perfecte. Teòricament és una institució, i veuen bé, sí, no? És una institució molt antiga, comença, el seu origen són a l'Assemblea de Pau i Treva, i de fet, quan expliquen els greuges i després Martí Humà, en realitat, en sentit més purista, és una mica el que serien després els tribunals, no tant els síndics, perquè les decisions que prenien eren col·legiades,
formats per un grup de ciutadans que després es transformaria en justícia. Però en tot cas, el nom ve d'aquí i es va decidir doncs, què és el que s'aplicaria. De fet, la idea del síndic de greuges té més a veure amb el que dèiem l'Ombudsman, que va néixer als països nòrdics, en aquest cas a Suècia, i que sí que era paral·lel a la justícia. De fet, el beneficiava sobretot a totes les reclamacions amb un estat que ja existia. Però tot és masculí. La institució del nom, Ombudsman, ara comencem molts de nosaltres a dir Ombudsperson, no? Perquè Ombudsman, doncs... Però jo estic en una institució que es diu Síndic de Greuges. I a mi em costa, no? Perquè jo sóc la síndica, la llei reconeix el nom de síndica, però la institució és síndic. Aragó és el Justicia de Aragón. A Castella i Lleó és el Procurador del Común. L'altra Castella, el Diputado del Común, el Defensor del Pueblo, de tot l'Estat. Per tant, i si veuen l'escala, doncs és així. I llavors jo quan el 2022 em va anomenar síndica, a vegades dic síndic, fins i tot, tothom em deia, oh, la primera dona, i jo deia, és que no m'agrada gens, no toca ja. Potser fa 20 anys o més, quan també vaig ser la primera rectora, però era l'any 2002. I el 2002 doncs, encara es podia entendre, el 2022 ja no. Però això és el que és. I juntament amb això va coincidir també amb un... Aquí també tenen una síndica, aquí es veuen, del conveni que es va signar el 21, tots amb mascareta encara, no? I està bé perquè hi ha una bona col·laboració. A la vida sempre vaig arribar i em deien ui, els síndics locals, res. Síndics locals fan la seva feina, hi ha molta feina per tothom i el més important és, nosaltres som una institució més gran i que té més competències, però l'important és la col·laboració. És escollit per les tres cinquenes, és una majoria qualificada pel Parlament, ara el mandat és de 6 anys, per tant els anteriors havien fet mandats de 12, 12 i fins i tot 18, jo crec que els mandats han de ser molt més curts, més de 6-7 anys, jo crec que els mandats no han de ser. I teòricament la llei garanteix la total independència. Jo no he format mai d'un partit polític i per tant això tampoc vol dir que la independència sigui total, però com a mínim no em tenc a ningú i tampoc m'agradaria, la veritat, sempre ha estat així i de moment no he rebut pressions, per tant esperem que continuï així. De què ens ocupem? Doncs bàsicament de defensar els drets i llibertats que reconeix la Constitució i l'Estatut, però bàsicament de l'administració catalana que fem residències de gent gran, prestacions econòmiques, dependència, renda garantida i altres ajuts, que jo estic horroritzada, i els dic, de la lentitud del sistema. I una de les, de tant en tant, doncs, els explico alguna anècdota. Quan vaig arribar just en aquell moment, estaven donant una renda garantida a una senyora que se li acabava de morir el marit. Jo li vaig dir, bueno, li arriba en un moment molt difícil, li donem el condol d'entrada, que ho lamentem moltíssim, i em va dir, ah, no pot ser. Jo dic, com que no pot ser? Com que no pot ser que inicialment li diguem a aquesta senyora que li donem el condol i després ja li comunicarem. No, perquè mai s'ha fet. I on està escrit que no puc donar el condol primer? Després em veuran que ho diré sovint. M'expliquin amb quina llei em prohibeixen fer segons quines coses, que són molt més humanes, que són normals i que, a més, sap greu que arribi una prestació el dia de la mort del marit. Per tant, el mínim que has de fer és lamentar-ho i demanar disculpes encara que no sigui culpa teva. Bé, en salut ens passa a tres quarts del mateix, escoles, presons, centres de menors i també tenim, és l'única sindicatura del país, de tota Espanya, que té competències també amb aigua, llum, gas i telèfon. És a dir, que si tenen dificultats econòmiques o el que sigui, també ens ho poden presentar. Ui, perdoni. És gratuïta, és confidencial i no vinculant. Això torno perquè és molt important. Gratuïta, confidencial i, per tant, no vinculant. Les nostres són recomanacions. Jo ho defenso molt, perquè al final quasi el 95% de les recomanacions són acceptades per l'administració. És molt millor acceptar una cosa que és una recomanació que no pas una cosa que és imposada. Com ho fem? Ho fem a través primer d'una consulta. N'hi ha hagut alguns que ja ho han fet servir, que ho conec. Fas una consulta, una pregunta, moltes vegades, potser amb la resposta ja n'hi ha prou. Per tant, després els passaré els telèfons i com vulgui. És el més senzill, però han augmentat moltíssim les consultes. Després ve la queixa. La queixa ja és una reclamació molt concreta a l'administració quan tu penses que tu tens raó i que l'administració no. I va de coses molt petites a coses molt grans. Si després volen o algú vol preguntar, però la queixa ja és alguna cosa que tu trobes que t'han vulnerat. Algunes vegades hi ha irregularitat de l'administració, altres no, i els hi haig de dir que el que més li costa a l'administració, perquè sovint un pensa que són molts diners, no, moltes vegades no són queixes de molts diners. El que més li costa a l'administració és demanar disculpes. El que més. A vegades ho aconsegueixo, a vegades no. A vegades quan hi ha casos que dius, un cas d'una detenció d'un policia que ho va fer malament, que el mosso no va faltar al reglament, però li va faltar molt el respecte a una senyora. Llavors jo vaig dir, li ha de demanar disculpes. No ho posa al reglament. Bueno, no ho posa al reglament, però el codi ètic sí. I al final va acabar demanant disculpes. Després la senyora no li va acceptar. Però bueno, això... això ja és una altra història. El recorregut doncs, de la queixa és molt senzill, de la consulta és molt senzill, de la queixa s'obre un expedient, llavors es pot admetre o no, la immensa majoria de vegades hi ha admissió, hi ha tot un recorregut que acaba una recomanació que es trasllada a l'administració i després aquesta recomanació fem un seguiment si ha estat acceptada o no. Hi ha una cosa que és bastant important, que és malgrat el ciutadà no faci una consulta o una queixa, i hem augmentat moltíssim i jo tinc molta confiança en aquesta actuació, que es diu actuació d'ofici. Quan hem vist alguna cosa que ens sembla, després veuran, poden demanar que no ha acabat d'anar bé, obrim una actuació d'ofici i demanem a les diferents parts de l'administració què és el que ha passat. Per mi, la més dura de l'any passat, i quan ho explico encara em fa mal, és el cas de Sallent, que dos nenes de 12 anys des de casa seva es van llançar per la finestra i es van suïcidar. Una va morir i l'altra va estar molt de temps a l'hospital. Algunes nenes emigrants de pares argentins que havien arribat aquí com el millor lloc, que anaven a l'escola i que tenien petits problemes, però petits, que es puguin llançar per la finestra als 12 anys, costa molt d'assumir. Llavors van preguntar serveis municipals, serveis socials, a l'escola, sobretot perquè una tenia algun petit problema de salut mental, com molts adolescents, no tenia res més important que qualsevol altre, però el fet de que les dues, i ho van veure els pares, estaven dintre de la casa i van veure com les nenes saltaven. És potser el cas que vaig portar pitjor i que penses que no ha de tornar a passar. Malgrat això, tenim al voltant de 200 casos d'intent de suïcidi d'adolescents. Afortunadament, intent. Però en quant a actuacions, 18.000 persones han adreçat i hem fet 23.000 actuacions, a prop de 10.000 queixes, 13.000 consultes i unes 200 actuacions d'oficis. Cada vegada venen més doncs, a consultes demanant informació. Aquí vaig ràpid. I què és el que més demanen els ciutadans? No? Doncs no és difícil, el 45%, pràcticament la meitat de les queixes, són de drets socials. Per tant, això és la radiografia del país. Que són drets socials, doncs salut, serveis socials, infància i educació. Això, la franja és del... Ho miraré aquí, que aquí em costa més, és molt petit. Aprox del 45%, després hi ha administració, política i tributs, un 19%, polítiques territorials un 17%, consum 13%, justícia, seguretat i presons és bastant baix, al voltant del 5%, i cultura i llengua molt baix, 0,5%. Amb la meitat dels expedients que es van tancar, que s'acumulen a vegades d'any rere any, 14.000 es van detectar irregularitats. 14.000 irregularitats de l'administració són moltes, S'ha fet una recomanació i s'ha acceptat el 95%, si bé el 80% és del tot i el 15% o el 19% parcialment. 80% s'accepten amb la seva totalitat i el 19% amb parcials, no del tot. I quines recomanacions més importants hem fet durant aquest any? Habitatge, treballar preventivament per evitar la pèrdua de l'habitatge un cop s'ha perdut. No, és un tema difícil, és un tema, i quan ho explico a vegades em diuen, bueno, i què pensa de les ocupacions i com ho hem de fer, tenen dret o no tenen dret, què passa amb l'empadronament, hi ha llocs que és més fàcil l'empadronament, llocs que és molt difícil, però francament, i sobretot si hi ha infants, la gent té dret a un habitatge i s'ha de buscar solució com sigui. Jo sempre explico, i després, des de que em preguntàvem molt, ara deixo una mica el tema, què és el que més treballaria un cop arribada a la sindicatura. I vaig dir els dos extrems de la vida, els infants, els nens petits i la gent gran, qui tinc a l'altre col·lectiu majoritàriament. Per què? Perquè per nosaltres, gent gran, inclosa, ja no cal que preguntem edats, però estem tots en una franja, un any més és un any més en vida. És que l'any, un any més, a vegades, i sobretot en determinades situacions, hi havia un llibre del Kapuscinski que deia això, és un any més en vida. Un any més, jo ja no hi conto que estaré 3-4 anys. Penso que un any més és molt. I un nen petit que ha viscut un any, 2 anys, és la meitat de la seva vida. Per tant, tenim moltes coses en comú i, si, i com que ho he dit moltes vegades, si m'han sentit en algunes declaracions, tema prioritari, infants i adolescents, gent gran. I per tant, d'aquí 5 anys, si puc venir una altra vegada i els explico si ho he fet, no ho he fet, si hem pogut canviar o no algunes coses. La segona és salut, reduir les llistes d'espera i millorar el tracte als més fràgils. Rebem moltíssimes queixes, evidentment, de llistes d'espera, algunes de 8 anys. Jo quan veig algunes llistes d'espera de 8 anys, dic, sí, 8 anys, ja sé que potser no és una cosa molt urgent, però que va passant d'un lloc a l'altre, que s'equivoquen, o que no ho troben urgent, o que li canvien d'hospital. Després, a vegades és sobretot amb els malalts, molt malalts, no? Doncs no tenen una gran atenció. També és difícil, la situació de metges i infermeres no és fàcil, la sobresaturació és complicada també, però millorar el tracte l'hauríem de tenir sempre. El tracte ni són més recursos ni són més diners, sinó que simplement és tractar bé a la gent, no? I quan fas una avaluació, a vegades, o quan es queixen, no? D'algun malalt, per exemple, que ja tenia un diagnòstic, que s'ha escapat de l'hospital, que no l'han denunciat, que no l'han seguit i apareix mort en alguna cantonada, en aquest cas a Barcelona, doncs com és possible que hagi pogut passar una cosa com aquesta, no? A l'infància, doncs, reduir la segregació escolar. Ja saben que a Catalunya, doncs, arreu de la immigració, hi ha determinades poblacions, no entraré en detalls, també hem tingut aquí problemes. Hi ha molts emigrants amb determinats centres escolars i d'altres no, i per tant no pot ser que estigui concentrat tampoc a les poblacions, tampoc a determinats llocs. I evitar sobretot les violències a les aules, no? El bullying que ha existit tota la vida, però de veritat que el tema de salut mental amb els adolescents sobretot s'ha fet molt complicat. I després ja no sé si han sentit parlar o no, els casos que separen els fills dels seus pares. Han sentit parlar o no? Sí? És una cosa que s'han dit desemparament i jo sovint dic, a la vida, anar més enllà de les malalties o de situacions que tu no controles, el pitjor que et pot passar és probablement que et posin a la presó, que et privin de llibertat, la llibertat és un dret molt important, i que et treguin els fills. No sé, i quan alguna vegada ho explico, hi ha gent que em diu, jo trobo pitjor que et treguin els fills que anar a la presó. Per tant, no tinc temps d'explicar, però el sistema de desemparament és difícil i no sempre és molt just. i sobretot que nosaltres trobem que amb un acompanyament molt més intensiu a la família es podrien evitar molts, no tots, evidentment, hi ha casos que no, però un nen ha de créixer o a casa seva o amb l'acolliment familiar, però no ha de créixer en una residència. No perquè siguin dolentes, han canviat molt dels antics reformatoris i els antics centres de menors, però tot i així, encara que són més petits i més propers, els nens han de créixer amb una família. I quan veus nadons de menys de 3 anys en una institució, els asseguro, per cas allí, pobres, que Catalunya és de les comunitats autònomes que té més nens petits amb acolliment residencial. Doncs alguna cosa haurem de fer. En polítiques socials, he començat dient el tema de la renda garantida i el tema de l'accessibilitat als edificis. La mobilitat reduïda ens queda moltíssim. Consum, doncs l'increment del preu. Hem rebut moltíssimes queixes també i pràcticament quasi totes les solucionem. Per tant, en aquest sentit, no va malament. I finalment, doncs, una de les coses que ens vam sentir bastant orgullosos és que, amb el tema famós de la cita prèvia, no? Jo recordo el que em va passar aquí a Arenys de Mar amb els Mossos. I després si dóna temps, perquè ara m'estic menjant, si no, molt de temps. La cita prèvia va ser una normativa durant la pandèmia. Un cop acabada la pandèmia, enlloc existeix una normativa de la cita prèvia. Enlloc. Malgrat això, les administracions, ajuntaments, Generalitat, el que sigui, continuaven en la cita prèvia. Llavors, jo sóc bastant rata de biblioteca, que m'agrada molt arribar a les coses, vaig començar a mirar, vaig buscar la normativa, vaig demanar a tothom que busquessin normatives i no n'hi havia cap. Per tant, un cop acabada la pandèmia, però de la primera etapa, perquè després ja es va poder sortir i es va poder anar, cita prèvia no existeix i, per tant, no és obligatòria. La majoria, Generalitat ja ha acabat amb el tema de cita prèvia, la ciutat de Barcelona també, no m'atreveixo a preguntar a Arenys de Munt, perquè no ho sé, no m'atreveixo, però no és obligatòria. I, per tant, bueno, posats a explicar l'anècdota, perquè si no s'avorreixen una mica. Em van entrar a robar a casa, a Arenys de Munt, i llavors em vaig anar als Mossos, era temps de pandèmia i llavors em van rebre i em va dir que necessitava cita prèvia. Jo vaig contestar que quan el lladre m'avisés a mi el dia que vindria a casa meva a robar-me i em deixés i en senyora vindré a robar a casa seva, no sé, el dimarts a les 3 de la tarda, llavors jo demanaria la cita prèvia perquè sabria, però que, com podien comprendre, em van veure tan sorruda que em van agafar la... Però clar, no és veritat i per tant, i sobretot nosaltres que tenim més dificultats amb el tema digital, amb la bretxa digital, no és veritat que és obligatori com en els bancs, com a moltes coses. Per tant, de veritat, que aquí ja veuran que la cita prèvia està eliminada i que no els hi poden demanar. I quina és, i per acabar aquesta primera etapa, quina era la meva preocupació amb les queixes individuals, no? Per exemple, el cas que els he explicat, doncs, una llista d'espera molt llarga a l'hospital. Aquella persona es va adreçar, nosaltres vam fer la queixa, es va tramitar i, evidentment, la vam passar. Clar, jo penso, si cada persona, bueno, ara no faci moltes queixes d'hospitals, que si no em renyaran, però si cada persona que demanem que fa una queixa individual se li soluciona amb ella el problema, però la llista d'espera continua igual, el problema continua. Per tant, i això també passaré comptes d'aquí un temps, moltes queixes han de servir per transformar la normativa. Moltes queixes d'un sentit individuals es pot resoldre el problema individual, però hem d'intentar canviar la normativa, perquè si tot continua igual, potser jo d'aquí 5 anys en tinc 20.000 de queixes, però el sistema continua igual, no? Per tant, sobretot, ens importa, com en el cas de la cita prèvia, que vam rebre moltes queixes, que busquem a veure com està la normativa i que la intentem canviar. I com que he dit, avui no parlaré d'infants, però una mica sí de gent gran, Doncs bueno, tots sabem doncs, que després de la pandèmia es van posar de manifest doncs, que havíem de revisar sobretot el model residencial. Hem vist moltes coses que passaven, determinats recursos, però sobretot hem de mirar també, tenim un estudi que si voleu doncs, us ho passarem, de com ha canviat amb els països nòrdics el sistema residencial, com s'han fet molt més petits, com 4 o 5 persones s'han posat d'acord i viuen conjuntament i sobretot doncs, evitar les grans residències o separar molt les persones de les seves famílies. Per altra banda, hi ha moltes llistes d'espera i moltes dificultats per conèixer el coneixement. I ens hem trobat, perquè s'han queixat moltes persones, que no coneixen l'estat de la tramitació. Han començat la tramitació, que estan en llista d'espera, però que no saben quina posició ocupen a la llista d'espera i potser d'un dia per l'altre avisen que allò està solucionat. No? És un sistema que requereix tot un canvi. De la bretxa digital ja els he parlat, però he parlat de la cita prèvia perquè va ser un exemple, però de la resta, les administracions, les grans companyies, els bancs, Endesa, etc., han de posar persones perquè ens ajudin. No tenim aquesta obligació. I si no els hi ajuden, m'ho expliquen. El dret a la cultura i l'oci, com aquesta aula universitària, i potser molt més i moltes més coses que es podrien fer i que podríem aprofitar. Però és un dret. No és un regal, és el dret a la cultura i l'oci. I una cosa que segur que estaran també conformes a l'edatisme, doncs per què establir edats? Això ho pots fer amb 60 i no amb 65, o no a 70 i no a 75, depèn. L'evolució de les persones no és exactament igual i per tant doncs, a cadascú se li ha de respectar cada envellir com ha viscut. També pensem que podríem, amb una millor atenció domiciliària, arreglar moltes coses que no s'arreglen i que, per tant, en aquest camí tindríem moltes coses a fer. I l'edat per ella sola no pot ser mai una limitació. Si juntament amb l'edat tens alguna particularitat, està bé, però l'edat per ella sola no ho pot ser. I ara entro ja, uns 20 minuts que em queden, si jo els hi pregunto què pensen de la justícia, no cal que em responguin, perquè tot i que jo provinc també del camp de la justícia, doncs soc molt crítica. Però sobretot soc molt crítica amb la justícia tradicional. Els hi parlo de justícia penal. Justícia penal vol dir dels delinqüents i de les víctimes. La justícia penal tracta els delinqüents i les víctimes. Tradicionalment s'ha ocupat molt dels delinqüents, bueno, molt, i molt poc de les víctimes. Jo he conegut moltíssimes víctimes, no sé quants de vostès han tingut, com que no veig, si els dic que aixequen la mà, quants han tingut alguna vegada que acudir a un jutjat? Poden aixecar la mà? No veig les cares, eh? Relativament poca gent. Més o menys, no sé, no serà ni un 10%. Ja no pregunto si és per la via penal, però jo molt sovint he acompanyat algunes víctimes que deien quan el jutge m'interroga sembla que la culpable sigui jo. M'interroguen d'una forma o em pregunten o em diuen que tinc una sensació que en realitat amb això jo no estic dient perquè que els delinqüents no necessitin ajudes, que mirem exactament com és cada cas, que no es pot generalitzar però que necessita un canvi. I nosaltres el que hem aplicat també, encara que semblava que això ja és una realitat, aquesta justícia restaurativa dintre del síndic. I ara els explico primer el que és la justícia restaurativa. Justícia restaurativa, la persona que va començar és el Nelson Mandela i que diu que ningú coneix realment una nació, un país, fins que no ha entrat a les seves presons. I que un país s'ha d'analitzar no com tracta als ciutadans més destacats, sinó als més desfavorits. I també es deia que les presons mostren sempre l'alçada humana d'un poble. Jo ara no els faig la pregunta perquè tampoc veuria. Tothom hem visitat una escola, tothom hem visitat un hospital, tothom hem visitat determinades institucions, Quanta gent de vostès, no pregunto, ha visitat una presó? Molt poca gent. I la critiquem i expliquem i a vegades diem doncs viuen millor que ningú, fem un populisme i no sabem. Jo tinc, no sé si és la sort o la desgràcia, de conèixer moltes presons del món, des de Guatemala a Sibèria, i això també va pel debat si volen, i les presons, dic sempre dues coses. Les presons són una olor, i no t'equivoques, igual que els hospitals també tenen una olor, les presons també. I tu quan entres en una presó, només d'entrada, l'olor t'indica bastantes coses de com és la presó. I són un color, també. Hi ha presons que són només grises, altres que tenen colors, altres... Això, a principis del segle passat, un filòsof, que era Foucault, va dir que el càstig, que abans es castigava el cos, recorden, doncs, a l'edat mitjana, segle XVII, XVIII, doncs, la pena de mort estava molt estesa i es castigava els famosos latigazos, i es va substituir el càstig del cos pel càstig de l'ànima. Si et pagaven abans 100 vegades, estaves 100 dies castigat. Si et mataven, doncs tens cadena perpètua, no? És veritat, i la privació de llibertat és un càstig a l'ànima. És un tancament, estàs allà i no sé si algú de vostès ha tingut alguna vegada algun parent o el que sigui. És difícil, la presó. No és un lloc, com s'explica molt sovint, que tenen moltes comoditats. Vull dir que jo no li desitjaria a ningú. Sempre, des de fa molts anys, això no canvia. Ho deixo aquí perquè es veu millor. Entenen el que es diu populisme punitiu, si no, amb la imatge ho tenen molt clar. És quan la gent surt... Recorden, per exemple, el tema de la llei del sí és sí? El gran tema era si els violadors havien de sortir abans de la presó, que es va canviar. A vegades eren 6 mesos. Jo comprenc que sí, que les coses no poden ser d'aquesta manera. Però 6 mesos abans o no d'una presó canvien poc les coses. O la cadena perpètua, no? Llavors, què em fa por a mi? Jo fa molts anys que em dedico a això, molts, i als anys 80 pensava que el discurs del final del franquisme havia canviat i començo a sentir unes coses com la cadena perpètua, que feia anys que no la sentia, no? Es pot pensar, jo crec que el sistema ha de ser just, que el pitjor és la impunitat. La impunitat vol dir que es quedi sense càstig, però que no tot passa per un càstig punitiu, per una cadena perpètua o per una pena de mort. Com ho han solucionat els països del nostre entorn? Doncs a Europa hi ha molts països que estan tancant les presons, que apliquen sancions alternatives, molt, i que estan rellogant les seves presons. Per exemple, Holanda se l'està rellogant a Bèlgica, perquè Holanda ha anat millor i altres països lloguen presons fora o les estan tancant. Nosaltres estem en el mig, no ens hem mogut gaire. A Centroamèrica, al revés, estan incrementant moltíssim la població penitenciària perquè pensen que és una lluita contra la impunitat, però impunitat a Latinoamèrica n'hi ha molta. I als Estats Units ha crescut l'idea de les presons privades. Aquí seria impossible, però als Estats Units a mi em resulta impensable una presó privada. Però un 20-25% de les presons als Estats Units són privades. Quins són aquests principis de la justícia restaurativa? Els deixo perquè és més fàcil el següent. Responsabilitat. Els infractors, els delinqüents, han d'entendre que el seu comportament no és acceptable i que té conseqüències i que, per tant, no serveix dir jo no he fet. S'han de responsabilitzar i han d'acceptar que les coses han estat així. Han de poder reparar. La resposta hauria de reparar en la mesura possible el mal que ha patit la víctima. Jo he treballat molt directament en el camp i moltes víctimes diuen no, si jo no vull que el tanquin, sobretot si són joves a la presó. Vull que em repari, vull que em torni els diners, vull que faci una cosa bona, vull que faci un treball en benefici de la comunitat. Depèn del delicte. Quan explico això, hi ha algú del públic que sempre em diu i què faria amb un assassinat? Dic, jo no estic parlant d'un assassí, ni estic parlant d'un violador ni d'un abusador. Estic parlant del 80% dels delictes que fan mal, que si vas pel carrer i t'agafen el bolso et fan molt de mal, i més mal et fa moralment, i que si t'entren a casa després et costa molt tornar, o que potser se t'emporten unes joies que potser no valen molt perquè eren de la teva família, i milers de situacions que podrien tenir una altra resposta, que serien més eficaces, i després els explicaré una miqueta què em queda, Teresa. 10 minuts i ja acabo. 15, perfecte, perfecte, acabaré perfecte. Tot això té molt a veure amb el perdó, i quan faig una pregunta com aquesta també és molt discutible. De qui és la propietat del perdó? Del que demana el perdó, del qui l'otorga? Jo puc demanar moltes vegades perdó i no em perdonen. I en canvi puc perdonar sense que m'ho demanin. I puc perdonar perquè vull perdonar, perquè no vull viure amb rancúnia, perquè sé que és millor perdonar, perquè entenc el que ha passat, i potser no m'han demanat perdó. Per tant, la propietat del perdó de qui és? El que el dona. La propietat és meva. I també pot passar, de veritat, que et demanin perdó, hi ha gent que li passa i que no vol perdonar. Es viu millor si perdones. Ho hem treballat molt i és millor perdonar, però insisteixo, la propietat és teva. I si tu vols perdonar, potser doncs no cal que et demanin perdó. Tu pots viure perdonant, estar molt tranquil·la, no entrem... Això també entraria dintre del conflicte víctima delinqüent, perquè molt sovint les víctimes volen aquesta situació. Molt sovint les víctimes diuen, sí, el que vull és que m'expliqui la seva vida. A vegades, jo una de les, al principi de tot, un noi del Marroc o bueno, d'algun lloc de l'Àfrica havia tirat una senyora a terra i s'havia portat al bolso. No? Era petit, tenia 16-17 anys. I la senyora l'havia denunciat que feia 2 metres, perquè clar, quan et tiren a terra doncs tu allà veus engegant. I llavors el primer encontre que vam procurar una mediació, ell, si llegó a saber que es usted tan vieja, no la tiró al suelo. La senyora el va enfadar, va dir que... Ah, no, però ell no mirava, ell es tirava i és igual. I llavors ella, quan el va veure tan petit i tan baixet, diu, claro, jo també t'he dit que medies 2 metres. No els explico com va acabar, perquè si els explico no s'ho creuran. I per tant ho deixo per després. No s'ho creuran perquè llavors diran, no, s'ho inventa. Doncs no, perquè ho vaig viure jo directament. En quins delictes es podrien fer? Aquest és molt graciós també. Han sentit parlar dels delictes de coll blanc? Mai? Sí o no? Sobretot els d'allà al final. No sé si sí o no. No? Bueno, els delictes de coll blanc els va començar a explicar un criminòleg dels Estats Units, de Chicago, i eren els senyors que portaven el coll blanc i la corbata. I per això se'n diuen delictes de coll blanc. I són delictes de corrupció, d'estafa, els tenen aquí explicats, de malversació, de tràfic d'influència... Clar, de nou, jo quan ho veig i ho explico, dic, nosaltres les dones, això res, nosaltres no podem ser mai ni corruptes, ni tràfic d'influència, perquè coll blanc no portem mai. I no, és broma, però... Sí que és veritat, no em dona temps d'explicar-ho i ho deixo per un altre dia, que les dones tenim molta més resistència a la delinqüència que els homes. Diguem-ne, la proporció d'homes i dones a la presó és 93% homes, 7% dones. Podem discutir el que vulguin. Robatoris i furs, doncs jo... Ho hem treballat moltíssimes vegades i el que demana la víctima molt sovint és si quasi no portava diners o si després no m'atreveixo ni a tornar pel meu carrer. Hi ha moltíssimes maneres de treballar-ho que no és el judici, la presó, etc. Ho podem comentar després si volen. les imprudències de tràfic, per exemple, doncs, un que s'adorm o que parla amb el telèfon, o els casos no greus. Que llavors, per exemple, en comptes d'una pena privativa de llibertat, la condemna és, vas a un hospital i estàs 6 mesos atenent a les persones que arriben accidentades per un cas semblant. Això aquí ho fem poc, jo fora ho he vist molt i els hi asseguro que costa molt, perquè quan tu veus el que conduïa, es dormia o mirava, és una imprudència, no té. Però si hi ha un mort, hi ha un mort. La imprudència també depèn, no, afortunadament no totes són iguals. No? Però en comptes d'una pena de presó o d'un tipus de pena, doncs no, un temps al servei d'urgències i veus el que arriba i tu ajudes a transportar. Hi ha gent que no ho aguanta. Ara ja ha passat molt de temps, recorden el cas Palau, no? Doncs tot el que va passar i jo aquí seria al revés, no? Estaríem aquí. Un delicte de coll blanc, un delicte, diguem, d'una corrupció total. Primer que tornin els diners. Tots aquests casos tan grans, que tornin primer els diners. Tot allò que s'ha estafat, que s'ha malversat, que es torni. Número 1. Número 2. A lo millor, la persona que ho va fer al Palau, la condemna, perquè després al final era molt gran i que estigués 5 anys amb una associació per la pobresa, treballant, igual, he dit 5 anys com podria dir, però Rodrigo Rato igual, el que va ser vicepresident. Veure directament com parlàvem de l'hospital, treballant de sol a sol, que dic jo, amb associacions directament relacionades amb el delicte, en aquest cas seria bàsicament de pobresa, de tot tipus, infantil, adulta, etc. Els casos que s'ha fet tenen exactament els mateixos resultats que el de l'hospital que explicava, etc. Perquè que al final no és per tothom, no és per tot tipus de delicte, però el treball, o per exemple, doncs les persones que cremen els boscos, no? Que és, a veure quan arriba aquest estiu i què passa amb els boscos, no? Doncs treballar en positiu, perquè segons com, i sobretot si són delictes menys greus, 1 o 2 anys de presó fan molt de mal, si hi entren perquè són reincidents, i en canvi no hi ha cap resultat positiu. Això m'ho salto. I com hem aplicat nosaltres aquesta justícia restaurativa, que no és penal, al síndic? Doncs en temes de salut. Doncs aquí ho tenen, 8 anys de llista d'espera. No? Quan es produeixen els errors, que el departament corresponent parli amb la persona malalta i li expliqui el que ha passat, ho pugui entendre, li ofereixi i li ajudi d'alguna manera. Avui ha passat un cas d'un nen que l'han deixat lligat, per exemple, doncs poden passar determinades coses, però quan passen hem de buscar solucions possibles. Què passa? Això ho coneixen bé, Rodalies i transports. No cal que els expliqui molt la situació que tenen, els retards, etc. No demana mai disculpes l'administració, mai. Sempre hi ha alguna raó externa, no hi ha ningú que vingui, que expliqui, que digui què passa, com ho arreglem. Doncs ja hem fet no sé quantes actuacions d'ofici o directes a través de les queixes, doncs on demanem bàsicament això. I insisteixo, sovint econòmicament és poc. El tema de seguretat que els he explicat abans, o una altra, una vegada fa molt poc, un noi anava, un jove emigrant, anava amb el patinet, un patinet d'aquests molt maco, i el mosso que el va veure va pensar que l'havia robat. I li pregunta on va i el nen li contesta que va a l'escola a buscar la seva germana. El mosso no s'ho creu i llavors un senyor que estava allà prenent cafè li diu: però escolti'm vostè, perquè no ha de creure aquest nen si li ha dit que va? Al final el mosso li acaba posant una multa al senyor perquè li ha dit que li ha faltat el respecte. No sé quan. El senyor, que el senyor ple de bona fe. I resulta que s'emporten el nen i el patinet era seu. El patinet no era ni robat ni res, era seu. Doncs no va haver-hi manera que el mosso demanés disculpes. No va haver-hi manera. No ho vam aconseguir. No, finalment va ser un... Bueno, és igual, però no va voler. Va dir que no, que ell estava en el seu dret. Que ell... Bueno. Amb el tema famós del, desemparament, cada vegada que arriba un cas, clar, retirar un nen és un càstig, ajudar les famílies, primer si es pot evitar i després, sobretot, ajudar a la recuperació i que puguin tornar. Què passa, per exemple? Doncs, si jo els hi pregunto què és una bona parentalitat, què és un bon pare i una bona mare, doncs depèn. Doncs depèn. Quan tu tens una situació econòmica molt dura, quan tu estàs en una situació extrema, quan tu no tens determinats recursos, quan estàs mig malalt, quan de cop has perdut totes les... No sempre pots ser un bon pare i una bona mare, però segurament amb una ajuda pots recuperar moltes coses, però moltíssimes, sense que et retirin els nens. Això és una campanya que estem fent i jo crec que la guanyarem, perquè és tan de sentit comú i és tan més barata que no pas un nen en un centre residencial, que segur que es podrà dur a terme. De fet, ja hem començat a fer-ho. Amb els temes de el que els deia al principi, amb migrants, doncs, unes poblacions no tenen problemes amb l'empadronament i llavors poden anar a l'escola i poden fer servir els centres sanitaris, altres poblacions no volen. Segregació escolar, què passa? I això ho tenen recent, o aquí o a prop, és igual. Quan en algun lloc dius farem un centre per migrants no acompanyats. Migrants no acompanyats són aquests nens que arriben sols, que passen amb el vaixell, que arriben aquí i que no tenen ni família ni tenen res. No? En aquests moments a Catalunya estan, no me'n recordo de memòria, però em sembla que és al voltant de 5.000 han arribat. Sols, eh? Doncs es pot treballar, es pot fer bé. No ens podem negar determinades coses. I si es fa bé, s'integren. Hi ha integració de cultures, ho haurem de treballar. Jo sempre en aquest tema dic, hem d'aprendre a no fer-ho tan malament com França o com Alemanya. No sé si hi ha algun francès i algun alemany aquí. Els demano disculpes, però amb el tema de l'emigració ho han fet regular. I nosaltres, per exemple, a Catalunya, sempre va ser en el passat una terra d'acollida, no teníem problemes, i sempre, a qualsevol enquesta, dèiem, no, nosaltres els catalans no serem mai racistes. No, és que no havíem tingut mai el problema. I com que no havíem tingut mai el problema, no ser racista era molt fàcil. Si tu preguntes a la gent de la nostra generació a qui tenies de company de les escoles, ens eren tots molt semblants. I a mesura que han passat els anys, doncs jo crec que l'autèntic problema és el racisme, que la resta són coses petites, que es poden solucionar, que es poden treballar, no dic que siguin fàcil, però el racisme és blanc o negre. I crec que arribo al final. Què dic justícia restaurativa a gent gran? Poder decidir, no tenen que decidir per nosaltres, com els infants. Quan puguin decidir que decideixin i nosaltres hem de poder decidir, el temps no es pot trigar un any, dos anys, o per entrar en una residència, o per rebre un ajut, o qualsevol, el temps ha de ser completament diferent. Vull envellir com he viscut la meva vida, no vull tenir una bellesa diferent de la meva vida i me l'han de respectar. I també hem d'entendre doncs que hi ha nous models i noves formes de família. I finalitzo, de veritat, els hi deixo telèfons, llocs, el que vulguin. I m'han preguntat abans si em podien preguntar sobre la conferència o sobre altres coses. Preguntin sobre el que vulguin. I moltíssimes gràcies per la seva atenció.
Molt bona tarda a tothom. Hola, bona tarda.
Hola, hauré de respondre asseguda. Volia sortir.
Ah, no ho sé. Mateixa. Una pregunta referent al tema de l'administració.
És que no la sento.
Una mica. Heu parlat Sí, que està engegat, sí. Heu parlat de l'administració que no demana disculpes, val. Però quan quan us aneu a l'administració per qualsevol queixa, són efectius o no?
Li he dit que
una cosa és que no demani
no,
disculpes.
No, no, però... li he dit que la meva sorpresa, perquè jo no ho sabia això, és que de les queixes el 80% ens les accepten. Acceptades l'administració. I clar, si te l'accepta és efectiva, perquè si no, surt amb una llista. Nosaltres no tenim l'obligatorietat. Però l'administració, quan... Clar, l'administració no li agrada que la renyis. Quan dius, escolta'm, aquesta irregularitat, pensi que va i venen i que a vegades estem 6 mesos perquè demanem moltes coses i l'administració ens contesta. Nosaltres, si de tota la documentació que ens contesta, li puc posar exemples, si vol, hi va des de tributs, des d'una multa, des de coses més senzilles, coses molt grans. Això també ho sabeu aquí, no? O li he dit molt, per exemple, denegació de determinades prestacions. No? S'adreça a nosaltres i diuen, m'han denegat la renda garantida, m'han l'ajuda de menjador, per posar algun exemple molt senzill, però hi ha d'altres que són més complicats. Llavors nosaltres demanem què és el que ha passat, ens contesten i si hi ha irregularitat han de fer-ho, perquè no pot acceptar una irregularitat l'administració i ho fa. El problema que li dic, o en temes sanitaris, no? La llista d'espera o que no m'han respost, o tenim queixes, per exemple, en l'àmbit escolar d'infants, ara amb l'AFP que hi ha poques places, i ho accepten i ho arreglen. El problema que jo veig, i que no ho veia des de fora, és que solucionem el problema concret de la persona que se'ns ha adreçat, però després hi ha una llista darrere que queda igual. I per tant intentem, amb la mesura del possible, que si tenim molt... Per tant és bo tenir, en el fons, queixes individuals. Si tenim moltes queixes d'una determinada prestació, doncs resulta que alguna cosa no funciona i a vegades ho canvien, a vegades no. Jo porto un any només com per saber si es canvien les normatives o no. Però la resposta individual, també, aquí a Arenys vam tenir alguns problemes amb el cementiri. I preguntàvem a l'Ajuntament, no sé què, ens responien i tenien l'obligació de fer-ho i al final es va fer.
Bé, jo anava a preguntar una cosa però d'alguna manera ja ha contestat. La pregunta seria, el síndic de Greuges li dona la llei per exigir alguna vegada, perquè abans era molt bo, que es reunien, sortia l'home bo i van portar-los a bé i tal, però la síndic de Greuges té per llei alguna autoritat que pugui obligar?
Ja li he dit, l'autoritat són recomanacions. No, nosaltres podem recomanar, nosaltres no podem obligar. L'únic que pot obligar és un jutjat. El que passa és que davant de l'administració, a l'incompliment, perquè clar, una cosa és si tu trobes una irregularitat. Si no hi ha irregularitat és una altra història, però si hi ha una irregularitat i tu ho tens documentat, perquè clar, nosaltres tenim molta documentació, pensi que és terrible, cada cas, i tu li envies a l'Ajuntament i li dius s'han equivocat, o amb determinats impostos, amb determinades... I no està correcte i han de mirar i han de veure que és incorrecte, és difícil que et digui que no. És difícil que et digui que no perquè és que no ho fan. És que ho reconeixen i ho arreglen. En el 80% dels casos, amb la seva totalitat, i amb el 95%, que és molt alt, parcial. És a dir, t'accepto això i això no. Amb les piscines municipals, per exemple, o amb, això són coses petites. Però n'hi ha coses molt grans. N'hi ha coses molt grans i les accepten.
Hola, mira, ara és una pregunta com a penalista. Jo he estat 15 anys al Servei de Mesures Penals Alternatives i al començament, o sigui, els usuaris eren de tota mena, de tota classe social. Va canviar la llei i permet pagar multes en lloc de fer treballs en benefici de la comunitat. Llavors, què està passant? Que els jutges no creuen en això? Que la societat prefereix o l'administració prefereix cobrar diners enfront d'això? Llavors, ara ja fa un any que he plegat, però les meves companyes em comentaven l'altre dia que cada vegada entren menys casos. Vol dir que se suposa que
a veure, perquè jo ho he entès perfectament, però perquè ho entenguin bé.
Sí, vull dir que
No, jo t'he entès perfectament la pregunta.
Llavors, què estem primant? Que la gent, doncs jo per exemple, si estic fent una infracció d'alcoholèmia, per mi és fàcil pagar una multa, per una altra persona no. Llavors, jo si tinc la capacitat de pagar multa, difícilment canviarà la meva actitud. Vull dir que estem muntant un servei però a la vegada no hi creiem. O què està passant? Els jutges això primen el diner enfront de restaurar?
A veure, el que li anava a dir, perquè el públic ho entengui una mica, perquè si no vostè ho coneix perfectament, amb determinats delictes que no siguin molt greus hi ha la possibilitat de substituir la pena que li tocaria per una mediació, una sanció alternativa, on tu acceptes o pagar o fer un treball en benefici de la comunitat, una cosa diferent. Va costar molt d'introduir les sancions penals alternatives. Al nord, els països nòrdics ho tenen com a norma. Aquí, si no és la presó, però no només els jutges, la població en general. Es va aconseguir bé per justícia juvenil per joves, i va costar moltíssim en el món adult. Llavors, com que no hi ha una normativa legal que obligui els jutges, tens el jutge del número 3 que diu que sí, el del 7 que diu que no, després canvien i et ve un. Llavors, no hi ha, per mi el greu problema, a part de la pràctica que en un moment determinat es pugui derivar cap aquí o cap allà, és que no hi ha una normativa legal que ho reguli obligatòriament. I davant de la no existència d'una... Jo, fa molts anys que em dedico a això i sempre he dit pels adults, pels joves funciona molt bé, pels joves funciona quasi el 30%, per tant està molt... i els joves no tenen diners i no paguen, per tant, però el salt, som una societat que pot ser solidària amb els joves però a la que arriba el món adult es tanca i es nega. Llavors, per mi l'única possible ajuda penso és que es reguli aquesta matèria. Mentre no es reguli, no sigui obligatori i li deixis al jutge que toca que ho faci d'una forma o una altra, doncs acabarem així. No sé si li he pogut contestar. Sí.
Jo voldria parlar d'una cosa personal que m'ha passat a mi. I com que he sentit que vostè li van fer un furt el mes passat o així, la van robar. Doncs bé, el meu cas és el següent. Jo anava cap al CAP i també tranquil·lament pujava cap amunt i em varen estirar el bolso. Es varen posar a córrer d'un posto cap a un altre. El primer que em van preguntar a mi era a veure si era blanc, si era negre, si m'havia fixat si era alt, si era baix, quina edat tenia, com pot comprendre, jo sóc una persona gran. I com això, jo en aquell moment em vaig quedar paradíssima perquè no havia pensat mai que em podia passar una cosa així. Llavors, l'únic que va passar és que en un moment vaig tenint allà els Mossos d'Esquadra, que des d'aquí vull donar el meu agraïment, perquè no em van deixar ni un moment. Em varen acompanyar al CAP, es varen estar allà amb mi. Després vam tenir que anar a les oficines dels Mossos d'Esquadra i allà doncs, em van explicar i tornàvem altra vegada a explicar com era, com deixava de ser, que tal, que qual. Però de totes maneres jo estic agraïda als Mossos d'Esquadra d'aquí a Arenys de Mar del tracte que a mi se'm va fer. Em van recolzar tot moment, a la tarda es tenia a casa, altra vegada, i llavors em van venir i em van tornar-me a la bossa. La bossa dintre hi havia un monedero. No és que tingués gaires diners jo dintre el monedero, però m'ho van tornar. I així jo també vull donar doncs, una paraula per a la policia i per als Mossos que tenim aquí. I donar-los des d'aquí les meves gràcies.
Escolti, sí, està molt bé. A veure, jo sempre em pregunten, està molt bé, jo no explico, em pregunten com et va la nova feina. Jo dic, home, la nova feina només m'arriben coses dolentes, perquè a mi no m'arriben les coses bones. Jo explico, a mi no m'arriben les coses, m'arriben a vegades quan acaben bé, perquè algunes acaben bé, però inicialment, quan la gent es queixa, és perquè no està contenta. Llavors, jo sovint dic, tots els dies m'arriben notícies, només que a vegades, quan, si es poden resoldre, però a vegades han fet molt de mal. A vegades, com l'exposició anterior o així, clar, jo crec que coses bones del país i dels metges, jo estic rodejada de família de metges i treballen bé i es deixen, jo crec que bones notícies les tenim totes. El que passa és que a mi m'arriben les dolentes, les queixes. Si no, seríem altra, no serien greuges, no? I el que em sobta, a vegades, és que hem muntat una societat molt complicada. Molt complicada. I que l'administració és molt complicada, el llenguatge... Jo, a vegades, fem nosaltres una resolució, jo me la miro i dic, si a mi em costa d'entendre... El que li arribi és que no pot passar de la primera línia. Llavors em respon, és que sempre ho hem fet així. Bueno, pues és igual, pues el llenguatge jurídic no tothom l'ha d'entendre. Hem de començar a explicar les coses com són, perquè les pugui... Dic, tu a la teva mare li donaries això per llegir? Diu, no, la meva mare no. Doncs canvia la resolució i que la pugui llegir. Hi ha moltes coses, jo el que els volia explicar és que hi ha moltes coses que sí, que valen diners, que és difícil, perquè... L'altre dia vam, no sé si eren 200.000 o molts diners. Però que a vegades no són totes tan senzilles a resoldre com plantejava la mediació i la resolució de conflictes. I a vegades és fer seure les persones que parlin, que puguin entendre que han fet mal o com a vostè que l'acompanyaven, no? I que entenguin que la persona en aquell moment, la víctima, està en una situació molt difícil. I que el que ha fet mal... Jo he treballat molt amb molts agressors. També tenen una llarga història darrere. No sempre amb totes les culpabilitats. Res. A mi, jo m'alegro molt de i amb la meva propera vida em dedicaré a les coses bones.
Hola. Aquí. En el que comentaves de la cita prèvia, que això no és, que no és obligatori, que no està en normativa. I bueno, jo per un cas que he tingut, en el CEPE com a la Tresoreria General de la Seguretat Social has de demanar cita prèvia.
No, pues no.
Però això no és el més d'allò, el més heavy. El més heavy és que ho has de demanar per la web. O sigui, jo al final, desesperada, m'he presentat allà i si el de seguretat, el segurata, sí, han tingut compassió perquè jo m'he embolicat i he plorat una mica i llavors pues, han anat a dins i han dit, ai, perdona, mira que d'allò, i m'han... Però... Hola?
Sí.
Però si no, em sembla que has d'entrar a la web a les 12 de la nit, de 12 a 12 i 4.
Sí.
I jo he estat mesos intentant demanar una cita prèvia i, no, i sempre em sortia... No hi ha cita a la seva població, al Maresme. I m'enviaven potser a Guadalajara o aquí o allà. Jo al final em vaig presentar en persona. Però què podem fer quan ens trobem amb això? Perquè jo demà, per exemple, tinc que anar i em presentaré a la porta i sabem que no...
Escolta'm, jo sé que els hi pots dir, però que no, potser no et faran ni cas, que no és obligatòria i si vols ens fas una queixa, perquè en tenim moltíssimes. Llavors, la Generalitat i alguns han canviat i altres no. No tothom ho ha acceptat.
Però en aquest cas davant de moltíssimes queixes que deuen haver, perquè com jo, doncs, gent que és immigrant que no entén l'idioma, que no tenen ordinadors o mòbil, que no saben...
I que si truques per telèfon tampoc te l'agafen.
No.
Perquè el problema és que ara no t'agafen el telèfon.
Ni per telèfon. I jo em desenvolupo bé amb les...
Amb
tot això, amb el tema digital.
Que sí.
Però ha sigut impossible. Al final he tingut que anar en persona i perquè li he fet pena i llavors m'han donat un dia.
Que ja sé que és així.
Llavors, si tothom fa les... No podeu fer més pressió?
Bueno, jo m'ho apunto. Jo m'ho apunto. Jo m'ho apunto, però si fas una queixa molt ràpida, que és molt fàcil de fer, sumarà les altres i al final pots dir aquesta administració això no ho està complint.
Vale, perfecte. Molt bé. Moltes gràcies.
Però és tan fàcil com, de veritat, entrar i fer-ho.
Hi ha alguna altra consulta? Bona tarda. A mi m'ha agradat molt, però molt, que tu poguessis explicar-ho de les presons. Perquè jo tampoc hi crec, en les presons. Em sembla que encara surten pitjor. O sigui, enviar-los a temes socials i tot això, tal com has explicat. O sigui que m'ha agradat molt que vosaltres penseu així. Pensar que vosaltres estàveu d'acord amb les presons. T'ho agraeixo moltíssim, saps això.
Oi, no sap la il·lusió que em fa. No sap la il·lusió que em fa, perquè sovint, és un tema que a la gent no li agrada. I poques vegades em diuen això. Així és que en aquest cas estic superagraïda. Perquè jo penso que les presons estan per la gent que de veritat és dolenta, que no pot viure i que és un perill per la societat. Aquesta gent, jo no ho discuteixo. Però hi ha una població, sobretot jove, de pocs recursos, de poca educació, que amb moltes altres coses podria estar allà.
Sí. Jo volia dir que nosaltres, en un moment determinat, quan estàvem a l'Associació de Dones, havíem tingut persones que a través de mediació dels jutjats feien mesures penals alternatives i, per exemple, vigilaven exposicions i va donar molt bon resultat. Però, clar, vam haver de treballar molt amb mediació del jutjat. Aquí a Arenys de Mar tenim diversos jutjats i potser a vegades valdria la pena doncs, dir escolta, per què no fem això? No? I després també passa que a vegades la gent jove doncs comet errors, no? I els hi posen multes, no? Que normalment la paguen els pares. I jo sí que penso, i això ho he parlat amb l'alcalde actual i ho havia parlat amb l'anterior alcaldessa, potser estaria bé de fer mesures alternatives.
Perfecte,
no?
Perfecte.
Però costa molt, perquè suposo que és molt més fàcil l'altre, no? Vull dir que, però aquí jo no sé, algú hauria de portar aquest tema. I jo amb aquest alcalde ho he parlat amb l'anterior alcaldessa també.
Jo us ajudaré a tot el que calgui. Sí. Perquè fa molts anys que em dedico a això i de fet vaig venir, ho vaig aprendre a Alemanya anys 90. Ha plogut, eh? I quan vaig tornar vaig pensar i vaig dir, si ho fan els alemanys, que són tan serios, per què no ho podem fer nosaltres? I allà ho feien molt regularment, però tenien una regulació que els emparava. I ho feien els ajuntaments, ho feien el sentit administratiu. Jo crec que si no és obligatori, si, doncs com les multes, al final les cal, si no hi ha una normativa que obligui una mica, es passarà com els jutges. El 3, el 5 i el 7 ho accepten, a la que canvien venen un sí, no? I malauradament caminem cap a un món més conservador. No cal que els hi digui el que està passant, no entrem en més detalls.
Jo també voldria dir que, aprofitant que hem sortit aquí, Manel i jo, el dia que vam signar el conveni amb l'antic síndic, no? Doncs que nosaltres tenim un conveni, vull dir que jo, de fet, quan tinc temes supramunicipals i aquest dijous passat he presentat el meu informe en el ple, jo tinc obert ara un tema supramunicipal amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya i m'he sentit molt ben acollida i l'estem treballant i a més és sobre una atenció poc ben feta de persones grans en un centre sociosanitari. I encara que sigui supramunicipal, ho estem treballant amb la Sindicatura de Greuges i ho estem fent molt bé. I, per tant, jo animaria a tothom a que aquest telèfon, aquesta web i així, hi podem entrar i podem treballar en videoconferències per poder fer.
Sí, jo tinc un... Els he de confessar que em sap greu perquè penso que nosaltres, se'ns hauria d'adreçar a nosaltres, la població més feble, que té menys recursos, que no sap fer servir cap ordinador, que té una situació, i ens arriba amb poc. Ens arriba una població catalana que entén el que estem parlant i que són capaços de fer un recurs, d'entendre. I dintre del, no sé si ho podré fer o no, o si arribaré, jo crec que els sectors més febles de la població, no, és que ho fem, no sé si hi ha molta gent d'associacions, els demano que a través de les associacions, perquè individualment, per exemple, un emigrant no ho farà, perquè dirà, no, primer que ni sap que existim. Llavors, qualsevol cosa que tingui una relació oficial, o vosaltres igual, no? Sí. Però si hi ha, jo crec que això individualment és difícil, però a través de les associacions, o de dones, o de fans, d'emigrants, etc. Per tant, els demano ajuda a aquells que tenen menys mitjans, que no, perquè tu parles, jo no sé si vostès coneixen molt la institució de la sindicatura del síndic. Normalment molta gent li sona però no sap ni el que és. És així. I a vegades, doncs, bueno, explicar-ho o dir-ho, o sobretot els sectors, doncs, diguem-ne, que tenen més necessitats i que estan més exclosos.
Allà hi ha un... perdó, seria molt breu. Jo els anys que vaig estar de defensor del poble, amb la sindicatura costava una mica, però ara, gràcies a Déu, sé que nosaltres, els síndics locals, tenim un lloc a casa vostra, gràcies síndica, perquè vam patir molt.
Ja ho sé, ja ho sé.
Ja ho saps.
Exacte, ja ho sé, fem... sí. Però si és que el treball conjunt és bo, és que jo no ho entenc. Sí. No, nosaltres vam... tenim un edifici que tenia un espai, per tant el vostre està allà,
sí.
I vam fer 3 o 4 conferències, jo us vaig conèixer allà, i encantats.
Però repeteixo les gràcies. I és una petita anècdota d'allò del Coll Blanc. Una vegada van muntar amb un nano, amb una moto petita, un nano d'aquí, del poble, i l'endemà just, allà on el nano el van multar, es van posar 40 motos de caríssimes, d'alt rendiment, Harley o no sé què. No les van multar.
Sí, sí.
Ens vaig poder guanyar la discussió degut a que, clar, amb un pobre nano se li posa la multa i els que tenen la moto cara no. Res més. Gràcies, síndica, per venir.
Ah, gràcies a vosaltres. Em tracteu també, que escolta'm, em tindreu sovint.
Jo només voldria preguntar, quan hem parlat de les presons, què vol dir una presó privada? No ho he entès.
Ah, una presó privada, aquí la Constitució no ho permetria, però una presó privada vol dir que és una empresa privada que l'Estat li paga uns diners, per exemple, com una escola privada. Una concertada, per entendre'ns, no? Que els hi pagues una quantitat i llavors la gestió és privada i cobren per intern una quantitat que paga l'Estat. Això és als Estats Units, sobretot al sud de Califòrnia. Jo m'hi vaig quedar molt impactada, no? Perquè penses a vegades, no? I si volen mantenir el llit, per entendre'ns, si ho volen tenir ple, no els hi deixaran sortir mai, no? Allò, un permís de sortida de cap de setmana, ens costa molt d'entendre a nosaltres, però és un risc, És un risc.
En el meu cas, volia plantejar...
Perdó?
En relació a l'educació, que heu parlat, que hi havien queixes respecte de la segregació escolar i que havíeu fet recomanacions a l'administració perquè baixessin aquestes queixes, a banda de les queixes individuals, teniu constància que l'administració hagi fet algun canvi estructural,
sí, sí,
per evitar aquesta segregació, especialment en les etapes de l'ensenyament obligatori?
Sí, no ho vaig fer jo, així és que puc explicar-ho perquè ho va fer el meu antecessor, per tant, no. S'ha fet el pacte de la segregació escolar, que estan implicades totes les administracions, que afecten a les escoles, des de la conselleria, a les associacions, als representants de les diferents escoles. Es va començar fa uns 3 o 4 anys. Llavors es va començar amb obligar determinat que no tots estiguessin en una mateixa escola, sinó anar equilibrant. I estan al 45%, queda al 55%. De fet, hi ha poblacions, ara no recordo com estan ells, però hi ha poblacions que està molt malament perquè està molt concentrat en una sola escola, però la majoria ja tenen obligatòriament que anar canviant i es va reduint. Però costa molt, però costa molt. Però està fet i participen totes les administracions. I fem una reunió cada 6 mesos on es passen comptes i s'explica els avenços i algun retrocés, perquè hi ha poblacions de tant en tant que per la pressió dels ciutadans o pel canvi d'alcalde, alcaldessa o el que sigui, que van darrere. Però hi ha poblacions, que no vull nomenar-les perquè són prou conegudes, que la concentració és altíssima, o a determinats barris de Barcelona. El problema a vegades és que si hi ha només 2 escoles, l'has de posar una mica fora del territori, perquè si no està massa concentrat. Llavors a vegades és més difícil. Però hi ha un pacte, es diu pacte per la segregació escolar.
I sabeu a nivell de normativa si està previst que això s'hi reculli? Perquè el que em sembla és que en aquest moment s'ha de comptar amb la voluntat de les parts.
No, està recollit ja, està recollit. Ja t'ho miraré i us enviaré. Està recollit, l'obligatorietat.
Gràcies.
Si no, no hagués participat al Departament d'Ensenyament. El que passa és que hi ha una diferència entre l'escola pública i l'escola privada i la concertada, això també. On més pressió es pot fer és, evidentment, a l'escola pública, a la concertada, i a la privada, privada no.
N'hi ha molt poca de privada, privada.
N'hi ha molt poques, però n'hi ha.
La segregació important
sí,
es dona amb la concertada.
Sí, hi ha una diferència encara important.
Gràcies.
Sí? Hi ha una última consulta.
Hola, jo volia parlar una mica de, que ja n'has parlat, de la gent, bàsicament polítics i fins i tot hi posaria el rei, no? De com podem aconseguir que aquesta gent tornin els diners, tot un per un, tots els diners, que els tornin i que no cal que vagin a la presó, evidentment. És que no té cap sentit, no té cap sentit.
Si tingués una vareta, jo ja els he dit, Si tingués una vareta màgica, li podia respondre, no?
Uh-huh.
Però jo molt sovint, avui només he explicat un trosset, explico molt sovint aquest tema de justícia restaurativa i com el primer és retornar els diners,
sí.
El primer de tot. I després ja vindran, diguem-ne, el treball. Jo estic molt convençuda en el treball del servei a la comunitat, no? El que els deia, doncs, el que ha cremat un bosc o el que ha posat en perill, el que condueix per la nit. Si tu treballes amb allò, és que ho he vist tantes vegades, a tu t'impacta. No? Si tu has cremat el bosc i veus un com està i l'altre, doncs, i milers de situacions així. Com es pot aconseguir que torni els diners? Clar,
que sigui venent-se l'última casa que tinguin, que se'n vagin a lloguer, però que tornin a l'últim duro i que ens deixin en pau.
Si tingués la solució, escolti'm, li comentaria, però...
Ja ho sé.
Probablement ho tenen en paradisos fiscals, etcètera, etcètera, i
qui ho recupera. Moltes gràcies.
Bueno, doncs moltes gràcies.
Un momentet, que hi ha una última consulta.
Perdó. Moltes felicitats per la conferència. Això per començar. Has parlat d'un tema que aquí la gent no li interessa per l'edat, que és la retirada dels nens. Jo m'he dedicat durant molts anys amb una unitat de pediatria social.
Esperi, que li sento molt malament.
Més? Ara? Dic que això és un tema que aquí la gent és molt gran i potser no els hi ha tocat de prop, però jo que m'he dedicat amb una unitat de pediatria social durant 22 anys, el de la retirada dels nens és molt greu. I ara ha canviat, i jo no sé si ho sap, però ara no el retiren perquè no hi ha la DGAIA, que és la que fa tot aquest merder, parlant clar i català, no té diners per tenir tants nens com tenim. Llavors els nens abusats, maltractats, el que sigui, se'n tornen a casa seva amb el seu abusador o amb el seu maltractador. Llavors això penso que és una cosa que el síndic de greuges segurament no li arriben les denúncies, però ens passa, o a mi em passava fins fa un any, cada dia, i aquests nens, la culpa és de l'administració, és de la DGAIA, exactament. Llavors jo no sé si el síndic de greuges ho sap bé fins al final. Suposo que teniu denúncies també.
Sí, poques. Tenim poques denúncies. Primer perquè els nens no denuncien. La majoria, sí, en aquest cas, bàsicament la denúncia ha de venir del servei hospitalari, el que vostè plantejava, o del servei hospitalari o del servei social o del lloc corresponent, no? Sigui de l'Ajuntament, sigui de la Generalitat, sigui de l'hospital. Moltes són dues coses, no? El problema dels nens és que ells per ells ho expressen, a vegades no és fàcil d'entendre, però si un nen t'explica alguna història d'aquestes és que hi ha alguna cosa darrere. Jo dels hospitals no ho he vist perquè l'hospital automàticament ho denuncia. Ara, no li poso la mà al foc perquè, insisteixo, a nosaltres més aviat ens arriben queixes al revés. Alguns pares que pensen que els hi han retirat els nens i que no tocava el però és cert, Mirin, jo vaig treballar de jove molts anys en un reformatori de noies, anys 80, on està ara Cosmo Caixa. Saben on està Cosmo Caixa? Allà a l'Avinguda Tibidabo. Pues allà hi havia un gran reformatori de noies que es deia Buen Pastor, i que els que em coneixen ho saben. Quasi totes les nenes que jo havia de fer un informe de sortida i que sempre deia que sortim perquè les tancaven a elles i no als pares, i estaven totes abusades pels seus pares. Parlo de fa anys, però això, i potser, i amb això acabo, però era horrible. Recordo una que parlava no sé què i que em deia: mi padre es un borracho, mi madre dice que ya lo ha aguantado muchos años y ahora cuando vuelve borracho a casa me toca a mí, y ahora que yo no estoy le toca a mi hermana pequeña. I ho explicava. El trauma d'aquesta nena, d'això fa 30 anys. Però la vida, no, com diu vostè, no canvia en 30 anys tan de pressa. I moltes pràctiques, hem parlat de molt d'abusos de l'Església, però moltes pràctiques familiars continuen existint amagades. Perquè tu investigues i ho trobes. El que passa és que no ens arriba, o ens arriba poc, relativament poc. Jo l'hi he posat abans. Vol que ho miri quantes arriben? No me'n recordo de memòria, però ho puc mirar.
Segur que poques.
No, poques.
Molt poques, però és que nosaltres, els metges, tampoc podem denunciar, l'hospital denuncia. Però jo em refereixo a la gent que els hi retiren els nens i que ara hem passat a la llei del péndulo. Abans els retiraven tots i ara no els retirem perquè no tenim diners. Això no ho podeu fer.
A mi això no m'arriba així, però jo del que estic convençuda és... Per les estadístiques, el que se'n diu la xifra negra de la criminalitat, no? Que són aquells delictes que es fan i que no es coneixen, i que són molts. Jo estic segura que en el cas dels infants n'hi ha molts. Però és que el que hem de buscar és els mitjans per denunciar-ho i per intervenir. Bueno, m'ha acabat una mica, però sí, és veritat.
Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda. I moltes gràcies.